Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Obrim setmana maca, eh? És la setmana de Sant Jordi, avui escalfarem ja motors en aquest sentit i és setmana també de doble jornada de Lliga. El Barça dimecres rep el Celta i dissabte visita el Getafe i el Real Madrid demà rep l'Alavés i diumenge visita el Betis. Aquests dies hem llegit titulars i hem sentit en tertúlies que el Madrid tancarà una segona temporada en blanc, pinta que així serà, però la Lliga no està tancada encara i s'equivocarà el Barça si es pensa que sí. La jornada 33 a primera s'obre demà. El Real Madrid ha de rebre l'Alavés, mentre que el Barça rebrà dimecres al Celta de Vigo en la batalla pel títol. Recordo 9 punts de diferència entre els dos equips amb 18 per disputar-se. El Barça ho té molt bé, però s'ha de tancar. Fermín treballa amb màscara i Bernal, en principi, no arribarà encara pel Celta. Demà també juga ja el Girona, rep el Betis. Mitchell recupera Blind per la cita, mentre que l'Espanyol visitarà dijous el Rayo en busca encara de la primera victòria del 2026 que l'apropi a la salvació. L'Espanyol, que ha confirmat que tanca el sector 100 de la grada de cara a la visita del Llevant per complir sanció. Es veuran afectats 344 seguidors. El cap de setmana ens deixa la victòria de la Reial Societat a la final de la Copa del Rei per penals davant l'Atlètic de Madrid. Avui la Reial Societat ho celebra a la ciutat de Sant Sebastià. L'Atlètic de Madrid o l'Atlètic se li escapa la primera opció de títol. Es centra ara en la semifinal de la Champions davant de l'Arsenal, que ahir per ser a la Premier va perdre 2-1 davant del City. Ara els de Guardiola depenen de si mateixos per ser campions de Lliga. El que ja és campió de Lliga és el Bayern de Múnich. I a casa nostra celebra el Sant Andreu, l'ascens a primera federació després de guanyar ahir 2-1 al Reus amb més de 6.000 espectadors al Narcís Sala. Després en parlarem. En bàsquet a la Lliga CB, derrota del Barça a Lleida, 90-80, abans de jugar-se demà al Palau davant l'Estrella Roja, seguir viu a l'Eurolliga. És la primera eliminatòria del play-in a partit únic. En tennis, Arthur Fils guanya el Godó, imposant-se a la final a Rublev 6-2 i 7-6. Aquesta setmana comença l'Open de Madrid sense Alcaraz, que veurem si arriba a Roland Garros. En hoquei patins, gran notícia, Lleida guanya l'Europa Cup, antiga Copa de l'Acers, superant el Calafell 2-1 a la final. Una altra bona notícia, la ciclista catalana Paula Blasi guanya la clàssica Amstel Gold Race als Països Baixos. I encara una tercera bona notícia, la Santboiana es manté a la divisió d'honor del rugbi després de guanyar-li el derbi al Barça per 25-17 a l'última jornada. Mai ha baixat la Santboiana en tota la seva història. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Poli, és la mítica parella dels dilluns, i ens visitarà també el fotògraf de Mundo Deportivo, Manel Montilla, que ha tret llibre. Soc fotògraf. Amb ell parlem d'aquí uns minuts de fotografia i periodisme. I les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si renovaríeu a Ferran, que acaba contracte el 2027. Esteu votant que sí el 18%, que no el 82%. En clau Espanyol, us sembla bé acatar la sanció i tancar ja la grada 100 contra el Llevant? Aquesta enquesta està al 50%. I en clau Girona us preguntem si us agrada Echeverri de fals 9. També aquesta enquesta està ara mateix al 50%. Marc Peires està al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Estàs escoltant Esports COPE a COPE Catalunya.
Volverás,
Vinga, aquí comença l'Esports Cope d'avui, dilluns. Obrim setmana, setmana xula, setmana bonica. Una de les més maques de l'any és la setmana de Sant Jordi. Tindrem molt de futbol, perquè tenim jornada de Lliga entre setmana. Comencem abordant l'actualitat del Barça i ho fem buscant comunicació amb l'exterior amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Des de l'antiga fàbrica d'Am, on s'acaba de presentar una nova edició dels Relats Solidaris, no?
Amèric Garcia com a padrí, Relats Solidaris, que doncs, un any més diferents periodistes escriuen per recaptar fons, per aquest cas, en aquest any, per malalties neurològiques, i ha vingut Amèric Garcia, que ha estat molt puntual, acompanyat de Rafa Juste, el president del Barça en funcions.
I què ha deixat? Algun titular destacat o què?
Sí, evidentment li hem preguntat per la Champions. Ell va acabar expulsat al Metropolitano per com estava l'equip després de l'eliminació, quan gairebé ha passat una setmana, i això ens deia Eric García.
En este tipo de competiciones siempre hay que tener un pelín de suerte en las decisiones que se toman. Está claro pues que ni en la ida ni en la vuelta, por A o por B, las cosas nos han salido mínimamente de cara. Al final tampoco voy a dar toda la responsabilidad de la eliminación a los árbitros, y está claro pues que hay decisiones que son extrañas y que cuesta entender, pero bueno, al final hemos tenido pues 180 minutos para hacer la faena, no la hemos sabido hacer y tampoco vamos a excusarnos en ello.
De totes maneres, Eric, que reconeix que normalment els hi surt creu al Barça en quant als arbitratges, no es vol excusar en aquest aspecte, i sí que treu l'orgull perquè diu que la imatge que ha donat l'equip és molt bona, que ara ja toca passar pàgina de la Champions i centrar-se en la Lliga, guanyar-la quan abans millor.
A veure, si ens han de fer el passeig, vol dir que ja l'hem guanyat abans, i com he dit que jo vull guanyar la Lliga l'abans possible, doncs crec que això ja respon la pregunta, no?
Si la guanyen aviat, Condis, pot ser que el Real Madrid, això es referia a l'Eric, que hagués de fer-li el passadís al Barça, l'enfrontament directe que tenen d'aquí a unes setmanes a l'estadi del Camp Nou, o fins i tot també molts culers voldrien que el Barça es proclamés campió de Lliga guanyant-li al Real Madrid al Camp Nou, no?
Sí, per això se l'he preguntat directament si prefereix guanyar el 10 de maig en el Clàssic al Camp Nou aquesta Lliga, o ja anar amb el títol sota el braç i que el Real Madrid li faci el passadís. Ja ho has escoltat. Ell, quan abans millor, sentencia aquesta competició quan abans millor, i diu que en el cas del Barça, si fos al revés, els hi farien el passadís al Real Madrid o a l'equip que fos, perquè això denota doncs esportivitat i respecte cap al rival.
Està fent una molt bona temporada, a més ho hem comentat mil vegades, és un futbolista polifacètic, que pot jugar amb diferents posicions. Té esperances encara d'anar al Mundial, Eric, o què?
Sí, té esperances. De fet, va quedar tocat, li va frustrar que no el truqués de la Fuente per anar-hi en l'última convocatòria, tot i que és cert que Eric García arrossegava unes molèsties. Això diu sobre si encara és optimista i té esperances de que acabaran en el Mundial.
Bueno, creo que todos los jugadores este año sabemos que hay un Mundial, que es muy especial para todos, y obviamente pues que también me gustaría estar ahí, ¿no? Al final yo intento hacer mi parte, que es la que me toca, que es la que puedo controlar, que es intentar pues jugar al máximo cada partido, dar lo mejor de mí, y al final pues si el seleccionador cree que me tiene que convocar, pues obviamente yo encantado.
Molt bé, doncs veurem si Eric està finalment o no al Mundial. Respecte a l'equip, Helena, centrem una mica com està la situació, que l'equip ha de rebre dimecres en partit de Lliga al Celta, i volem saber com estan els futbolistes. Per exemple, Bernal arriba o no encara?
Avui no ha entrenat, per tant és difícil que arribi aquest dimecres contra el Celta. Recordem, a 9:45 de la nit al Camp Nou. Veurem si està disponible Getafe, que és dissabte a 4:45 de la tarda. Sí que hi serà Fermín el dimecres, amb una màscara molt aparatosa, Joan, que sembla Aníbal Lecter, per doncs, el fort cop que es van portar al Metropolitano. I demà doncs, serà tota la prèvia. Escoltarem a Hansi Flick abans d'aquest partit Barça-Celta dimecres a 9:45 de la nit, on, recordem, tampoc hi serà Rafinha, que se l'espera al Clàssic del 10 de maig.
Perfecte, doncs així està el Barça. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
A El Barça juga dimecres, el Real Madrid, com us deia, ja juga demà de rebre l'Alavés. José Luis Gil, bona tarda.
Quan abans acabi això, millor, Ballori, bona tarda.
Avui ja ha parlat Arbeloa, que clar, portem, sí, des que el Real Madrid va caure eliminat en Champions l'altre dia al camp del Bayern, portem parlant molts dies i en molts programes i en moltes tertúlies del futur d'Arbeloa.
Sí, vulguis que no, sobre el temps d'inventari i sobre el temps de les decisions immediates que afectin el futur del Madrid de cara a la propera temporada, la 26-27, una d'elles, qui s'haurà a la banqueta? Arbeloa, Pochettino, Deschamps, Klopp, un altre entrenador. Bueno, avui li han preguntat al tècnic del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, si l'Arbeloa soci del conjunt blanc voldria que Arbeloa, entrenador, continués a la banqueta.
Bueno, yo soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y creo que esa es una decisión que a mí no me compete y, como os he dicho muchas veces, y os podéis ahorrar las preguntas que queráis, porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y en especial el primero de ellos, que es el que tengo mañana, y eso es lo único que tengo en la cabeza y creo que es lo único importante para el Real Madrid.
Aquesta pregunta m'ha recordat una mica allò de el soci Gaspar no està d'acord amb la gestió del president Gaspar.
Sí, una mica anava per aquí el tema. Bueno, el Madrid, que va camí del seu segon nadaplete consecutiu, que diria Emilio Pérez de Rozas, de les 20 últimes lligues, Ballori, quantes diries que ha guanyat el Madrid?
Menys que el Barça.
7. 7 lligues de les últimes 20. Li han preguntat a Arbeloa si hi ha alguna raó que expliqui doncs aquest balanç eminentment negatiu, si tenim en compte que estem parlant del Madrid.
Alguna encontraríamos, ¿no? Y es fácil de ver a vista de muchos, pero en relación a nuestro desempeño, seguro que tenemos margen de mejora en la Liga en los últimos años y tenemos que hacer muchas cosas bien. En estos meses que hemos estado, creo que hemos rendido mucho mejor en las grandes citas, en los partidos de mayor dificultad, que cuando nos hemos enfrentado a rivales de menor entidad. Y bueno, pues si tengo que hablar en estos 3 meses, creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, bueno, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas.
El Barça crec que 11, si no ho he comptat malament.
Mira, doncs jo hagués posat alguna més, 12, 13 de les últimes 20. Però bueno, en tot cas, que s'ho ha fet venir Arbeloa per continuar parlant dels àrbitres, continua culpant a Vincic de l'eliminació europea del Real Madrid, un Real Madrid que rebrà demà, anem a veure amb quin ambient el Bernabéu, a l'Alavés de Quique Sánchez Flores, que ha puntuat en els últims 4 partits. En el plànol esportiu tornarà Tchouaméni, a buenas son las mangas verdes, les úniques absències i baixes, Courtois, Rodrigo i Asensio.
Ja sabem com està el Madrid, ja sabem com està el Barça. Del Barça i del Madrid seguirem parlant d'aquí a uns minuts al debat amb el Minguella i el Poli. Ara fem una pausa i rebem protagonistes Sports Cope.
Sports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas Cope para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
Ens encanta rebre convidats, com sabeu, aquí a Sports Cope, i avui tenim un convidat molt especial. Aquesta setmana és la setmana de Sant Jordi, volem ja escalfar el tema parlant d'un llibre que acaba de treure el company Manel Montilla, que és fotògraf de Mundo Deportivo. El llibre es diu Soc fotògraf, relats d'amor, vida i feina. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem, Manel?
Pues bé, recuperant-se del Godó, que hem tingut una setmana difícil amb el Godó i esperant que s'acabi tot això del futbol, no? Ja aviat acaba.
Escolta, no pareu vosaltres, eh? Vam intentar entrevistar-te fa unes setmanes, no? Que estic a la volta.
Sí.
La setmana passada, Godó, amb el Barça, sí, amunt i avall. És una vida...
Sí, és una vida...
Terrible, eh?
Sí, bueno...
Maca i terrible alhora.
Té pros i contres, no? Perquè estem tot el dia bueno, un parell o tres de vegades al mes viatjant, i els partits del Barça, de l'Espanyol, i clar, nosaltres fem, no només fem futbol, també fem poliesportiu, fem bàsquet, demà tinc bàsquet, per exemple, els eventos que fa el diari, entrevistes, i cada vegada més.
El llibre es titula Soc fotògraf. A tu t'agrada més que et diguin fotògraf o fotoperiodista?
Bueno, és una cosa que explico al llibre, perquè per mi ser fotògraf de premsa és ser fotoperiodista, perquè busquem la imatge que pot definir aquell event que estàs fent o aquella entrevista o treure l'ànima d'una persona en un retrat, en una entrevista, però en el fons ets fotògraf de tot. Vull dir que des de que vaig començar, pues, soc fotògraf. I m'agradava fer èmfasi amb aquest títol per defensar una mica la professió, que estem patint últimament bastants problemes d'autories, de prohibicions, moltes coses, no? I també era una mica de deixar dignificar una mica la professió.
Què t'ha mogut a publicar el llibre, Manel?
Pues, després de molts anys que porto treballant a Mundo Deportivo, professionalment fa uns 30 anys que faig fotos pel diari, primer de col·laborador i després ja en plantilla del diari, des de l'any 99. I bueno, sempre reculls moltes anècdotes, moltes coses, i et queden amb el pensament, i et queden, les comentes amb els amics, amb la família, i buscant aquesta reivindicació del sector, i a més, el meu pare va morir fa 2 anys i va ser una de les persones que em va influir en que a mi m'agradés el futbol i m'agradés la fotografia, juntament amb el meu tiet, que era el germà del meu pare, i vaig pensar, pues, si agafo aquestes anècdotes i agafo els meus començaments i explico com va influir i com vaig descobrir la fotografia i com em vaig fer fotògraf, pues podria fer un llibre. I vaig començar i mai em sortia. Sempre començava i no acabava de trobar, no sé, no acabava de trobar el punt. I fins que un dia, l'any passat, vaig començar a escriure i el vaig fer del tirón.
Tu al llibre expliques que anant al Camp Nou de petit t'arriba un moment que estàs mirant el joc perquè el futbol t'agrada i tal, però tu comences a fixar-te en aquells personatges que hi ha allà fent fotos, no?
Sí, perquè el meu pare és de ben petit, des dels 5 anys que em portava el futbol al Camp Nou, i clar, en tan petit no descobreixes, no, saps que estàs al futbol però no estàs pendent del joc i tal, no? I a mesura que van passant els anys, pues, el meu tiet em va fer descobrir la fotografia i jo ja m'agradava les càmeres i m'agradava la fotografia, podem 14, 15 anys, i el meu pare, quan em portava al camp i jo veia els fotògrafs allà sentats a la banda, pues jo pensava, ostres, a mi m'agradaria ser un fotògraf d'aquells, no? I al barri, a Sant Andreu, a Fabri Puig, hi havia una botiga de fotografia on un senyor entrava al Camp Nou, cada partit anava al Camp Nou per l'associació de periodistes i, bueno, treballava també pel club, em sembla, i penjava les fotografies de la vitrina. I jo les veia i deia, ostres, Manel, com puc fer? Es deia Manel. Com puc fer aquesta... Es diu Manel. Com es puc fer aquestes fotografies? Jo també vull anar al Camp Nou a fer fotos. Jo vaig a veure el meu pare, però m'agradaria anar. I, ui, això és molt difícil, Manel, això és molt difícil. I, bueno, mica en mica vaig anar fent el camí, i vaig aconseguir començar a col·laborar al diari fins avui. Llavors això, pues, ho volia reflexar amb el llibre i ho volia explicar i, bueno, crec que m'ha sortit prou bé.
Com ha canviat el tema en 30 anys? Una evolució tecnològica brutal. No té, o té poc a veure des del punt de vista tècnic la feina que feu ara amb la que fèieu fa 30 anys, no?
Bueno, sí,
és molt diferent, no?
Sí, quan jo vaig començar, jo sóc de la generació que hem viscut el canvi del analògic al digital.
Clar.
De portar rodets de fotografia de 36 fotos a portar pastilles ara que podem fer 2.000 i 3.000 fotos amb una sola pastilla, diguéssim, no?
Llavors, tu, amb un partit de futbol, perdona, quantes fotos pots arribar a tirar ara mateix?
És molt difícil, però si és un partit molt important com l'últim que vaig fer, per exemple, del Barça i de Madrid,
sí,
el de l'anada de Champions, no tinc un número, però potser puc fer 2.000 o 3.000 fotos. Perquè, disparos, perquè a vegades fem ràfegues, a vegades si hi ha una jugada, no és allò de qüestió d'enganxar-se al dit i fer la ràfega, no? però t'ho permet, una alegria, doncs t'ho permet, una alegria d'un jugador quan celebra el gol, si ve cap a tu, doncs pots fer una ràfega i trobar la millor instantània possible. No?
I abans m'havies
abans, quan portaves 30 fotos disparades, ja estaves patint perquè quedaven 6 i llavors canviaves el rotllo tot lo ràpid que poguessis perquè sabies que si venia un gol havies de fer la foto, però amb un partit de futbol fèiem 3 rodets o 4. Mm. En aquella època començava i no era dels protagonistes que estava tot el partit, a lo millor estava 20 minuts, un quart d'hora. Mm. I si m'enviaven a algun lloc havia de revelar.
Sí. Clar, vosaltres teniu aquesta faceta una mica d'artesans, perquè al final treballeu amb un producte. Teniu la visió del periodista perquè sabeu perfectament també captar el moment i sou artistes també, perquè hi ha fotografies que són més descriptives, Manel, però de vegades quan hi ha un company periodista que va entrevistar un protagonista i vosaltres aneu allà, també busqueu que la foto tingui un component artista, o sigui que feu una tasca, jo us admiro molt, la veritat, una tasca molt, molt completa.
Sí, sí, és veritat, moltes gràcies, perquè mira, jo vaig estudiar magisteri i després vaig estudiar periodisme, no? I quan vaig estudiar periodisme, quan estava estudiant periodisme, jo ja treballava al diari. I llavors, moltes coses de les que explicava a la universitat, jo ja les sabia, no? O ja les havia experimentat, diguéssim, no era novato, no? I després allò també em va servir, i l'experiència durant tants anys, et fas com molt més periodista, no? Perquè coneixes tot, i a més, el que t'he dit abans, no només fan futbol, sinó que fan tots els altres esports. Mm. Llavors, t'especialitzes en tot. Saps de tot i no saps de res, no? Però coneixes cada esport, coneixes cada notícia, quan vas a fer un reportatge ja saps, i si no ho investigues, a qui vas a fotografiar. Mm. I en un partit de futbol, a mi no se m'escapa. Jo, si anés al Parlament de Catalunya a fer fotos, que no hi anem mai, no he treballat per un diari generalista, doncs m'hauria de posar al dia de moltíssimes coses polítiques que no sé. Sí. Igual que els hi passa a molts que potser no venen quasi mai al futbol de premsa generalista, que els hi costa una mica més, no? Jo sé qui és protagonista als partits, jo, i a més jo ho segueixo, no?
Clar.
Vull dir que sí, en el fons és una altra tasca del periodisme molt important, que és que el lector, que el que mira la web, qui sigui, descobreixi també amb la fotografia la notícia.
Clar. Allò de que una imatge val més que mil paraules, que moltes vegades és veritat. Ara deies, l'últim partit del Barça que vaig fer va ser el de l'Atlètic de Madrid, el 0-2. La imatge de Lamine Yamal, allò al final del partit, agenollat, enfonsat, és una crònica del partit.
Exacte. Eh? I si pots agafar, jo per exemple vaig agafar el Lamine Yamal des de darrere i el vaig fer amb el marcador de fons. I es veia el Lamine Yamal ajupit i el 0-2 al marcador, no? Mm. Perquè aquesta és no és una foto... Vaig escollir fer-ho així perquè aquella foto, amb el 0-2 a sobre i els noms dels equips, és periodística. Per què? Perquè en aquell moment estàs fent el Lamine Yamal agenollat i a dalt es veu el marcador. Mm. Amb allò ho expliques tot.
Tens alguna foto que diguis, aquesta és la foto de la meva vida, de la que estic més orgullós?
No. El llibre ho explico, dic, quina és la millor foto, la que faré demà, no?
Ja, està bé.
Perquè totes les fotos són... Hi ha fotos icòniques, evidentment, hi ha fotos que ho explico al llibre, no? La foto de Messi quan es va pujar allà, eren més de 200 fotògrafs i només un fotògraf de tot el camp...
La remuntada al PSG, no?
Sí, només un fotògraf del camp de 200 va treure aquella imatge, només un. I això és el difícil, no? Llavors, si jo hagués fet aquella foto, diria aquella. Però no m'agrada pensar que tinc una foto icònica, no? M'agrada... Per mi, la bona foto és seguir treballant i seguir fent fotos cada partit i traient les bones imatges i que jo surti del camp orgullós de lo que he fet. Que després m'ho publiquin o no m'ho publiquin, o surti bé o surti malament, és igual. L'important és que aquella foto i aquella feina hagi sortit bé i jo estigui orgullós.
Trigaràs molt a fer la foto del capità del Barça aixecant la sisena?
Okay. Ostres, pues primer que em toquin a, segon que es classifiquin. Ja m'agradaria, sí. Aquí al llibre surt la de Vidal, que va ser un dia important de la meva feina, vull dir, la final de Wembley del 2011. Mm. Bueno, sí, hi ha dies que són icònics, no? Que estàs allà fent història, no? Perquè nosaltres el que volem és recollir la història amb imatges, no? I el llibre ho explico una mica, no? I l'important és això, que vull dir que estiguis en aquell moment disponible i que t'envin i perquè no sempre vas. Jo sí, no sí.
Qui vulgui el llibre, què ha de fer, Manel?
Qui vulgui el llibre, doncs mira, el dia de Sant Jordi estaré a l'estand de la llibreria Bernat i Libros La Vanguardia, que està a sota del diari, a Diagonal 477, i al meu Instagram també hi ha un enllaç per comprar-ho per la mateixa editorial, directament a l'editorial es pot comprar i t'ho envien a casa. Però si voleu conèixer-me i voleu que us ho signi el dia de Sant Jordi, estaré a la Diagonal per la tarda de 7 a 8.
A mi me'l signes ara, no?
A tu te'l signo ara.
Manel, felicitats pel llibre, per la feina i a signar molts llibres de Sant Jordi. Gràcies per la visita.
Moltes gràcies.
De dilluns a divendres.
Com dius, hola, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Bona tarda, Batllori. T'ho vas passar bé, tu? No m'ho vaig passar gaire bé.
Hola, què tal, Albert? Muy buenas. Aquí preparadísimo para la batalla.
Bona tarda. Aquí estic a les instal·lacions del Real Club de Tenis Barcelona. I s'organitza el Godó.
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Vinga, obrim el debat amb la mítica parella dels dilluns. Saludo al Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu què tal, Minguella? Com va?
Bé, estic aquí amb l'Orquídea, que hem tingut unes gestions aquest dematí.
Sí.
I tot bé, estem preparant un viatge a Lleida, que tinc un germà allà que no sola gaire bé.
Vaja.
I així visito el poble i tota la història, m'entens? Vull dir, he d'anar tocant diverses puntes, saps?
Sí, senyor.
I venim de Peralada, que també és una altra punta.
Ah, vens de Peralada. Vas amunt i avall, no pares, eh?
No paro. I això que no em moc. Però bueno.
Això està bé. I aquesta setmana, escolta, tenim molt de futbol, eh? Que tenim jornada de Lliga entre setmana.
Sí, dimecres, sí.
I el cap de setmana una altra vegada. Que el Barça la té molt, molt ben encarada, encaradíssima, però s'ha de tancar, Minguella, s'ha de tancar.
No, home, no, això no es pot deixar perdre, vull dir, a més, jo crec que els altres ja han tirat la lliga, vull dir, no, m'entens? Ja estan parlant de l'entrenador de l'any que ve, de fitxatges, de tot això, vull dir, el Barça té de fer la seva línia, que és discreta, que tampoc és brillant, com per poder dir, home, tornem a los grandes tiempos, però és suficient per guanyar amb una lliga espanyola que qui més qui menys coixeja bastant. I ja està, guanyes la lliga, te'n vas de vacances, ve el representant d'això del Lewandowski, que és el mateix que el de...
El Flick.
Que és el mateix que va venir fa anys i li van fotre aquella història que va fer president a la porta... que el Beckham volia fitxar pel Barça quan ja havia firmat pel Madrid. M'entens? És aquest tipus d'això que té l'ambient del Barça que bueno, si jo sigués periodista li trauria potser una mica més d'això. Tu pensa que aquest senyor...
Pini Sahavi, no? Et refereixes?
Pini Sahavi, que viu a Anglaterra, aquest ens va votar la història aquella del Beckham quan el Beckham havia firmat al Madrid. I el d'això és president així. I al cap d'un temps, el Xavi Bosch, que és un periodista excel·lent i molt ben informat, va escriure, no ho va dir-ho, que els dos personatges tenien compte conjunta amb la isla de Malta. I no passa res, perquè tens... La cosa és tenir compte, l'altre ha vaciat diners i quants i d'on venen i tot això. Però, m'entens? Però almenys t'he d'anar tocant una mica això perquè la gent es desperti, perquè si no amb el Godó i el Godó què tal, no sé què, arriba un moment que es perd l'interès per les coses.
Sí. Deixa'm que saludi al Poli. Hola, Poli.
Hombre, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, hombre, es que el Poli está contento ya de Feria d'Abril. Está de Feria d'Abril ya, Minguella, el Poli.
Hola, cariño. Esta noche empieza, esta noche la cena, el pescadito y todo el lío. Sí, sí, aquí ya empieza el follón ahora de puta madre. Magnífico. Perdón. Como se diga.
Ha quedado muy gráfico. Ya se nota que lo pasáis bien, Poli. Se nota que lo pasáis bien. Te lo esperáis con ganas.
Extraordinaria.
Aquí hay un millón de personas. Y la final de la Copa. Oye, y la final de la Copa. Y gente de todo el país para Sevilla, tú.
No, no, ha estado, no te puedes imaginar la semana pasada lo que ha sido el jueves, viernes y sábado,
digo,
ha sido
sí.
extraordinario.
Sí.
Sí, sí, pero claro, escucha, José, que a partir de hoy aquí hay 1 millón de personas, ¿eh? 1 millón fuera de los de la ciudad, ¿eh? O sea, que es que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí. Estamos hablando
los
aquí
de
con...
la ciudad, ¿dónde vais? Si viene no,
también,
un millón,
a, también a la feria, hombre, también a la feria.
No, esta noche, feria. Yo te digo, cena del pescadito hoy, mañana al mediodía y se acabó. Porque luego ya tengo el partido
claro,
de Madrid.
Claro,
rollo,
claro. Oye, ¿cómo se va a tomar el Madrid lo que queda, Poli? ¿Lo va a pelear, lo va a tirar, qué va a hacer?
No. A ver, el Madrid tiene que salir a ganar los partidos, como no tengas ninguna duda. Es que no puede ser de otra manera. Tú no puedes, el Madrid, el Barça, bueno, cualquier equipo tiene que salir a ganar, pero bajo ningún concepto tú puedes dar la sensación de que esto está tirado, de que esto se ha acabado, de que esto se ha perdido. Todavía matemáticamente el Madrid puede ser campeón. Por lo tanto, yo espero que mañana salgan con toda la ley para poder ganar el partido, no tengan ninguna duda.
Sí, sí, eso es lo que debería ser. ¿Y qué ambiente esperas en el Bernabéu mañana?
Duro,
¿no?
Espero un ambiente duro. Sí. Además, creo que mañana la gente tiene que expresar todo lo que llevamos aguantando toda la temporada. Pero no solamente a los jugadores, yo pienso que esto lo lleven donde de verdad hay que exigir, que es arriba. Yeah. Hemos tenido tres entrenadores Ancelotti, porque cuento desde que se fue Ancelotti, luego Xavi Alonso, que firmas un proyecto para 3 años, firmas un contrato, le pagas la cláusula de rescisión de su equipo, le haces venir incluso para jugar el Mundialito, le haces un proyecto a 3 años y te lo cargas a los 3 meses. Luego llega Arbeloa, supuestamente porque iba a mejorar todo, iba a estar con los jugadores magníficamente bien y tal, para no asumir tú la responsabilidad tuya, y resulta que sale la realidad, que no era problema de entrenadores, ni de Ancelotti, ni de Xavi Alonso, ni de Arbeloa. El problema está mucho más arriba.
Sí. Es increíble el fútbol, ¿eh, Minguella? Tú nos dices hace un par de años, cuando el Madrid ficha a Mbappé, que al Madrid le sumas Mbappé y que los 2 próximos años se van a quedar en blanco. Bueno, hay que certificar todavía esta segunda temporada y no nos lo creemos, ¿no?
Bueno, és el no entendre el futbol. El futbol no és com el boxeo, que sale uno allí al ring i si és bueno, liquida l'otro.
Sí, a los puntos.
Futbol... Sí. No, el futbol és de varios. I si los que tienen alrededor no dan... És a dir, el mismo Cruyff jugó bien en el Barça, estava Reixac, estava Marcial, estava no sé quién, estava no sé cuántos, Gallego... Estaba... El mismo, y así lo vas mirando, el jugador solo puede hacer una jugada y hacer un gol, pero en una liga un jugador solo no va a ganar. Y el Madrid, tú miras la alineación, y en poco tiempo, primero perdió el centrocampista defensivo, aquel brasileño que era un crack.
Casemiro.
Ese fue clave. Después perdió al lateral izquierdo. Después perdió a Kroos. Después perdió a Modric. Después perdió... Bueno, y ahora miras a la alineación y dices, ¿y estos quiénes son? ¿Dónde están los titulares de este equipo? Se quedó con Vinicius y con Mbappé. Claro, esto así no funciona. Ahora, si tú al equipo aquel que tenía Modric, que tenía Kroos, que tenía Casemiro, que tenía tal, le pones a Mbappé, pues a lo mejor gana la Liga con 10 puntos o 10 fechas antes de terminar.
Sí, por eso Arbeloa, Poli, ha dicho algo parecido a que seguramente para el Madrid es más fácil ganar la Champions que la Liga, ¿no? Una competición más corta y más de momentos que una más larga y donde hay
pero
que ser más regular.
Eso es demagogia pura, para mí es demagogia pura. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la Liga no la vas a jugar? Pues no juega en la Liga, te sales de la Liga y juega la Champions solo.
Sí.
A mí eso no me vale. El Madrid tiene que, igual que el Barça, tienen que luchar por todos los títulos, está en su ADN, en su forma. Ahora, lo que te ha dicho José, mira, primero, no lo dije yo, lo ha dicho Di Stéfano, no hay ningún jugador mejor ni tan bueno que todos juntos, a pesar. Sí, todos sabíamos que la llegada de Mbappé iba a crear un problema en el Madrid bastante grande, ¿por qué? Porque primero, a ver, no estoy hablando de Mbappé como futbolista, digo de posición. Mbappé era un futbolista que teniendo a Vinicius no tenías por qué haberle traído, además después de haber ganado la Champions, menos todavía, ¿correcto? Bien. Aún así le traes, lo que yo dije siempre, vendes a Vinicius y el equipo se queda perfecto. Lo que tú no puedes tener dos futbolistas, como te ha pasado con Messi, con Neymar, con fin. Ya habéis tenido vosotros experiencias también de
sí,
ese
porque
tipo
el equipo
cosas.
Se desequilibra. Sí, sí.
Claro, total y absolutamente. Y le pasó al PSG. Cuando tuvo a los tres el PSG, no ganó nada. Fue una ruina. ¿Por qué? Porque es
claro,
imposible.
Es claro.
Ya lo dijo Luis Enrique, ¿eh? Se va Mbappé. Bueno, ningún problema. Así los controlaré mejor a todos.
No, pero claro, es que es verdad, hombre. Es que lleva razón. Sí, sí. Pero si es que, a ver, pero que eso está, no es que seamos más listos que nadie, sino que es que esa es la realidad. Sí. La realidad de la realidad.
La base es el equilibrio. Sí, sí. El jugadores PSG... son decisivos en momentos determinados, pero si no tienes equilibrio, no llegan las ocasiones decisivas, porque nunca eres superior, y esto es así.
Y el PSG lo contrario, se va Mbappé y camino de su segunda Champions. En fin, lo dejamos aquí de momento, amigos. Minguella, gracias, Poli, a pasarlo bien en la
un
feria.
Un abrazo,
¿eh?
Muy fuerte.
Poli, luego, disfruta,
Adeu.
Hasta luego, José, gracias. Adeu,
seguim.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Barça. Únic objectiu, la Lliga. Quan abans millor. I perquè passi això, s'ha de sumar de 3 en 3. T'ho expliquem amb l'equip del programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça-Celta de Vigo.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Guille Uzquiano, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
20 minuts i arribem a les 4. Parlem ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
A l'Espanyol la notícia del matí és que ha decidit acatar sanció i tancar la grada 100 el dia del Llevant.
No va més enllà de competició i diu, escolta, mira, per tenir doncs 344 localitats buides, prefereixo tenir-les contra el Llevant que no contra el Madrid 6 dies després. Ja saps, el sector 100, just a darrere de la boca de bastidors, aquell dia que van llançar aigua contra Bordalàs o contra l'àrbitre o contra no sé qui, el dia del Getafe, finalment tancat i, doncs, després de moltes setmanes apercebut, l'Espanyol haurà de tancar aquestes localitats. Cal dir que els socis d'aquella zona no poden anar al partit. És a dir, no
seran... 344 afectats, no?
Sí, no seran recol·locats enlloc ni res, amb la qual cosa, doncs, el que, dels que estigui allà i vulgui anar, doncs, o demana un carnet o compra una entrada. Per fi, les entrades són barates el dia del dilluns, eh? Promoció dels socis a partir de 40 euros, de 10 euros, perdó, per socis a partir de 10 euros, la més cara, 40 euros, entrada VIP. Així que tots el dilluns a l'Espanyol i abans haurem d'anar
a Vallecas,
a guanyar, a intentar guanyar, que el Rayo no té centrals. Demà escoltarem un jugador i dimecres a les 4 de la tarda Manolo González, per tal d'aconseguir d'una vegada per totes la primera victòria fora de casa i a casa també del 2026.
Demà hi ha jugar al Girona, rebrà el Betis a Montilivi. Albert Díaz, bona tarda.
És així, què tal? Batllori, bona tarda a tothom.
Michel recupera Blind, no? Per la cita.
Recupera a Blind i recupera Ricard Artero, que és un noi del planter que fa 3 anys que no entra en una convocatòria del Girona perquè des del 23 de maig de 2023 a Balaïdos, a Vigo, ha passat 4 vegades pel quiròfan. És un nano molt jove de la Bisbal d'Empordà, 2003, un migcampista en el que hi té posades moltes esperances Mitchell. A nivell de l'11, efectivament, ha de tornar Blind. Ha explicat Mitchell avui en la prèvia de rebre el Betis demà 9:45, que també recupera Joel Roca, que va tenir una indisposició al Bernabéu. I, novament, les mirades posades en dos temes, la davantera i també la permanència. Això... pensa, opina i diu Mitchell de Cristian Estuani.
La realitat és que ell porta temps entrenant a l'equip i està disponible. Necessita minuts de joc, com tothom, per agafar la seva millor versió. Ara mateix hem de resolver, de donar-li solució de la millor manera. I Estuani, Joel pot jugar en aquesta situació, Víctor, Claudio...
El mes d'abril s'escriu en l'àmbit del Girona amb la victòria davant el Villarreal, l'empat al Bernabéu davant el Real Madrid, queden Betis i València. Anem a veure com el conjunt verd i blanc, que és un gran equip, fa la digestió d'aquesta eliminació europea. Però sobretot, mirades posades en la permanència, crida de Mitchell a l'afició.
Necessitem la nostra afició, que és a casa, que patirem molt i que si lo fem tots junts pot ser un bon dia. Però massa difícil, complicat, tot el que ens toca ara mateix és continuar lluitant junts.
junts. Veurem. 9:45, no és la millor hora. A més, va en el mateix horari del Reial Madrid. I avui que han sortit molts horaris d'això que fa el bo de Javier Tebas, de tant en tant, un altre partit en dilluns pel Girona, més enllà del divendres, 1 de maig.
Molt bé, així està el Girona. La notícia a casa nostra, al futbol català, és que el Sant Andreu ha pujat a Primera Federació. Tenim al telèfon el president institucional del Sant Andreu, el Manuel Camino. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, gran temporada y gran jornada la de ayer, ¿eh? En el Narcís Sala.
Sí, la verdad es que íbamos a por el partido, pero por lo que representaba, pero también el Reus no nos lo puso nada fácil. Sí, ellos también competían por estar en playoffs. Y además, a estas alturas, todo el mundo se juega algo.
Claro. Y ambientazo brutal, ¿eh? Daba gusto ver el Narcís Sala ahí con más de 6.000 personas. Vaya afición, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que la afición es un plus. Nos ha acompañado siempre cuando vamos fuera, cuando en casa sobre todo. Y es parte del éxito, se lo debemos a ellos.
Muy bien. Y no pudo estar, desgraciadamente, como todo el mundo sabe, sufrió un infarto la semana pasada el míster Nacho González. Sí. No estuvo en el campo, pero estuvo en la cabeza de todos todo el rato, ¿eh, presidente?
No, y estuvo oyendo el partido.
Estuvo oyendo el partido.
Sí, sí, sí.
Yo pensé, no se lo dejarán ver, porque claro.
Sí, no lo digamos muy alto, que si no los médicos le pegarán una bronca.
Sí, sí, pero la victoria es para él, ¿eh? Para el míster, ¿eh?
La victoria es para él. Yo creo que fue además un plus, una motivación más. Se lo debíamos y el hombre está feliz.
¿Le vamos a ver pronto ya en el campo? ¿Qué sabe, presidente?
Sí, sí, él quiere cuanto antes incorporarse.
Sí.
Y bueno, lo que pasa es que un infarto es una
cosa seria. No, es una cosa seria, claro, claro.
Le pusieron dos stent,
sí.
Le hicieron el cateterismo y a ver, ahora tienen que estudiarlo bien y lo primero siempre es la salud.
Por supuesto. Bueno, pues ya tenemos al Sant Andreu en la primera ref, que ayer le escuchaba unas declaraciones, presidente, es una categoría dura, ¿eh?
A ver, la primera red lo es. Es una, para mí es una categoría que nunca debió de existir. No sé a quién se le ocurrió, pero estaba bien como estaba antes. Sí. De segunda a B, pues pasabas a segunda A.
Sí.
Esta categoría es una categoría económicamente es un desastre. Es un desastre, sobre todo para los clubes que económicamente no estén saneados, es una categoría muy difícil. Grandes desplazamientos, arbitrajes más caros, pero bueno, si quieres llegar al fútbol profesional, claro, tienes que pasar por ahí.
Hay que pasar por ahí. Y el tema es ahora dónde jugamos, presidente, que ese es el tema, el año que
bueno,
viene.
Bueno, el San Andreu lo tiene muy claro. El San Andreu quiere competir en la primera red en el Narcís Sala.
Sí.
Es nuestro campo de siempre, es nuestro hábitat natural y queremos que, bueno, pues que las autoridades nos lo confirmen cuanto antes.
Pero ahora, entonces habrá que poner césped, presidente, porque si no le pasará lo que en Europa.
Sí, claro. Sí, sí, tenemos 6.500 asientos, 6.000 socios. No cabemos en Candragó, donde quiere que vayamos a compartir campo con el Europa. Nosotros no tenemos un parking debajo.
Sí.
Solo necesitamos cambiar el césped.
O sea, ¿ustedes están dispuestos a poner césped este verano para jugar ahí?
Bueno, tenemos que hablar con el ayuntamiento y con el IBE.
Sí.
Y a ver, se trata de poner el césped, ponernos de acuerdo en la forma en que se puede poner,
sí.
Pero solamente es eso. Nosotros entendemos que además lo que se ha hecho en Candragó, que es, no deja de ser una invasión de unas pistas de atletismo, que supongo que también se estarán quejando. Y yo no desdibujaría más las pistas. Y
compartir con el Europa, eso es un poco contra natura, presidente, ¿eh? Suena un poco raro, ¿no?
A ver, tampoco es así. Yo, ya, en realidad, me estaba refiriendo más a las autoridades,
okay,
que al Europa.
Okay. Sí, sí, claro.
A ver, nosotros con el Europa no hemos tenido grandes problemas. Tenemos una rivalidad deportiva.
Sí.
Somos dos clubes. Que tenemos una defensa del territorio y un sentido de permanencia pues muy marcado, eso lo tenemos en común. Hay otras cosas que no.
Sí.
Sí. Hemos jugado y disfrutado derbis que bueno, que han sido... lo que pasa es que ahora con el ascenso que tuvieron a Primera Red, pues hemos dejado ahí un vacío de los derbis, ¿no? Sí,
bueno, el año que viene lo volveremos a tener.
Además, al Europa... Bueno, esperemos que no, porque yo creo que al Europa tenemos que felicitarle...
Pueden subir ellos, claro.
La Primera Red.
Claro, claro.
A la pasada temporada, sino por el buen trabajo que esta temporada están haciendo, manteniéndose en zona de playoff.
Sí, señor. Sí, señor.
Y
sí,
además
señor.
Con posibilidades reales de poder ascender.
Sí, señor.
Lo cual no deja de ser un orgullo para Barcelona y Cataluña.
Pues muy bien dicho. Bueno, de momento sabemos seguro que el San Andreu va a estar en Primera Federación la próxima temporada. Es una gran noticia. Y repito, felicidades, presidente. Gracias por atendernos.
Y nosotros, desde el minuto uno, estamos preparando la escalada al fútbol profesional.
Un abrazo fuerte. Suerte.
Muy bien. Muchas gracias.
Doncs Gil, la Primera Federació com la tenim, que és veritat que l'Europa està en play-off. Sí.
La Primera Ref, no, i s'ha consolidat el play-off després de la derrota del Cartagena contra l'Eldense. Pel liderat, Eldense i Sabadell no fallen, guanyen els seus partits, per tant, Eldense líder, Sabadell segon, i pel play-off, l'Europa té ara, amb aquests marcadors, un matalàs de 4 punts sobre el 6è després de guanyar a Sanlúcar a l'Atlético Sanlúcar. I per la permanència, petardazo, que diria Ucaña, del Nàstic al camp del Marbella. 2-0 i podia haver estat pitjor. Pablo Alfaro.
Es tristón decirlo, pero es que hoy lo mejor de hoy para nosotros es el resultado. Lo mejor es el resultado. No hemos sido merecedores hoy absolutamente de casi nada en el partido. Es complejo, es muy complicado. Un partido que dura 90 más el añadido, casi 100 minutos, competir solo con 20-25 minutos, no nos da. Y hoy es la clara muestra de ello, ¿no? Este no es nuestro camino. Y lógicamente, pues hay que revertirlo y darle la vuelta, pues desde la vuelta en el autobús.
En l'autobús, de tornada i d'anada, perquè la propera jornada, tot diumenge, Cartagena-Nàstic, Marbella-Sabadell i Europa-Real-Múrcia.
Tanquem futbol amb un apunt de futbol femení, que Espanya li va guanyar 5-0 a Ucraïna en partit de classificació pel Mundial. Es jugarà l'accés directe contra Anglaterra a principis de juny i entrem en setmana important pel Barça. Dimecres serà campió de Lliga si guanya el camp de l'Espanyol i dissabte té ja la semifinal anada de la Champions al camp del Bayern. 9 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Anem amb el bàsquet, Albert, que continuen les cites transcendents pel Barça. Demà, duel contra l'Estrella Roja, el play-in de l'Eurolliga. Si perds, s'ha acabat la història. Si guanyes, continues endavant.
Sí, és la repesca, perquè la gent ho entengui. Entre el setè i el desè, com has entrat novè, tens el factor pista, però has de guanyar dos partits, aquest, i després guanyar el que perdi entre el Panathinaikos i el Mónaco. Però anem pas a pas. Barça-Estrella Roja, demà 8:45 al Palau Blaugrana. Ha fet una i està fent una campanya importantíssima al conjunt blaugrana per omplir el Palau. Ha guanyat els dos partits contra el conjunt sèrbi aquesta temporada, l'últim no fa molt, 27 de març, 92-88. Xavi Pascual és el tècnic del Barça.
Bueno, és un partit molt important, hem estat tota la temporada lluitant per play-off, no ho hem aconseguit directament, però hem aconseguit el play-in. Amb el primer partit en factor pista, per tant, un partit contra un rival que hem jugat dues vegades, que ens hem guanyat les dues vegades, però que ens ha costat molt, l'última vegada aquí al Palau amb l'extra time. Per tant, bueno, un partit d'aquests molt difícil. Esperem que el Palau estigui ple de la nostra gent i que ens surti, bueno, i que ens surti un bon partit, perquè serà molt difícil guanyar.
I una prèvia, Batllori, que ve marcada per una nova patacada, en aquest cas a la Lliga Endesa, en un derbi contra el Jaió Post-Lleida, 90-80, que complica també aquest play-off. Haurà de lluitar en el tram final de la Lliga Endesa al Barça.
Perfecte. Hem estat, Albert, també durant el cap de setmana o els últims dies pendents de l'Uni Girona, al final quartes, no?, a l'Eurolliga.
Sí, campió Fenerbahçe, que va ser el butxí de l'Uni Girona. És cert que hi ha un equip, un altre equip espanyol, com el Casademont Saragossa, que acaba amb la medalla, entre cometes, de bronze, però ja ho vam dir, que era històrica la classificació per la final a 6, era històrica la presència d'un conjunt de casa a les semifinals i eren molt superiors als conjunts turcs i ho van demostrar.
Perfecte, Albert, gràcies, que vagi bé, parlem.
Que vagi bé.
Acabarem amb tres bones notícies. La primera ens arriba des del món de l'hoquei patins i des de Lleida, que Lleida guanya l'Europa Cup. Ricard Álvarez, Cope Lleida, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs el Pons Lleida, que ha tornat a fer història. Ahir al pavelló 11 de setembre els llistats van conquerir la seva quarta Europe Cup després de remuntar un partit elèctric contra el Calafell per 1-2. Amb aquest triomf, el club lleidatà es converteix en el més llorejat d'aquesta competició al continent, deixant enrere gegants com el Liceo o el Novara. El protagonista absolut va ser Sebas Moncusí, autor del doblet. Amb l'empat al descans, la segona part va ser un monòleg llistat culminat pel segon gol de Moncusí i, sobretot, per una aturada salvadora de Xavi Bosch a pocs minuts del final que va evitar la pròrroga. És el títol que posa la cirereta al 75è aniversari del club. El president de Lleida Llista, Enric Duc, emocionat, qualificava l'equip d'imparable. I sobre la polèmica final, la reclamació del Calafell per una suposada alineació indeguda de Nico Ojeda ja ha estat desestimada per la Federació Europea. Per tant, el títol es queda a Lleida.
Gràcies, Ricard, i felicitats a la gent de Lleida. Una altra bona notícia que ens arriba des del món del ciclisme aquí, que la catalana Paula Blasi guanya l'Amstel.
Sí, Gold Race, sí senyor. Cap de setmana gran pel ciclisme espanyol i català, perquè ahir, per primera vegada a la història, una ciclista nostra guanya una gran clàssica, l'Amstel Gold Race. Paula Blasi, de 23 anys, com el Gil, d'Esplugues al Llobregat, també com el Gil, de l'equip UAE, doncs ni tenia l'Amstel al seu calendari, la van trucar per la malaltia d'una companya i ahir doncs, va guanyar després d'un atacar a 20 quilòmetres de l'arribada. Blasi, Esports 3.
Crec que necessitaré un parell de setmanes com a mínim per assumir tot el que ha passat. Mai havia fet aquesta carrera i en molts punts anava molt mal col·locada, llavors et pigues una calentada guapa per simplement estar davant. I jo això ha arribat a un punt que fins i tot m'he quedat a la darrera de fila de cotxes perquè ja et dic, no tenia cames. I de sobte m'he trobat sola davant amb un altre de l'SE Works i m'he vist amb bones cames llavors allà perquè realment quan jo poso el meu ritme i vaig a ritme cochinero, que jo li dic, ja sí que és quan millor vaig. Crec que és un dia molt especial tant per mi com per l'esport català.
Ho ha explicat molt gràficament.
Molt cochinero, sí.
Gràcies, Quique.
Adéu.
I encara una tercera bona notícia que ens arriba del món del rugbi. La Sant Boiana ho salva i seguirà, clar que sí, a la divisió d'honor del rugbi. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Sí, el decano del rugbi espanyol estuvo a punto de bajar de categoría por primera vez en su historia en un partido en el que ganó al Barça 25-17, lo que le permite mantenerse un año más en división de honor. El equipo de Sant Boi tuvo que remontar un 4-15 inicial ante un rival que no se jugaba nada porque ya estaba descendido. Al descanso el marcador se apretó hasta el 12-14, tras el cual la Samboyena reaccionó definitivamente con un ensayo de Pau Massoni más un golpe de castigo de Albert Millán que ponían por primera vez por delante en el marcador al conjunto local 20-17. A 11 minutos del final, Toni Leonori sentenciaba el partido con otro ensayo. Aurora Bravo es la presidenta del Samboyena.
Algo que yo creo que ens ho mereixíem y cada equipo ha anat per totes. És un equip que ha lluitat con tota la temporada, però el fruit ha sigut aquest diumenge i el diumenge passat. Seria la primera vegada que el club baixaria, cosa que no volia perquè el meu projecte està en que posessin les noies i que els nois es mantinguessin a la divisió d'honor i la veritat que estic molt contenta del resultat d'avui.
Con el ascenso o la permanencia en la butxaca, ahora el club catalán estudiará una reestructuración de la plantilla y del cuerpo técnico.
Italia, 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 Italia.
Hell
Superstar.
La liga. La liga no interesa ya a nadie.
A mí sí.
A ti sí. La liga. Mira si interesa. Mucho. Mira lo que interesa a la liga. Que escucha lo que le ha pasado a Corrochano en la primera cadena.
El Barcelona va a jugar el miércoles en la liga contra él. El Barcelona va a jugar el miércoles en la liga contra el Getafe. No. ¿El Barcelona va a jugar contra quién? Elena Condis, el próximo...
Contra el Celta, perdón.
Que no interesa a nadie esto, y el Barcelona va a jugar, que jueguen y ya está. Rematem això, Ballori. Badosa, invitado al Masters de Madrid. Lo mío es más de cabeza que de físico. Jugar a Madrid amb una wildcard. A dos quarts de set de la tarda, pren possessió John Uriarte, president de l'Atlètic de Bilbao. I nou seleccionador de Romania, un crack, un mite, el Maradona de los Cárpatos, Gica Hagi.
Home, estarà content l'amic Damià
López. Damià López, sí senyor.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
Fins demà.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, renovaríeu a Ferran? Esteu votant que sí al 18%, que no al 82%? Jo sí. En clau espanyol, us sembla bé acatar la sanció i tancar la grada 100 contra el Llevant? Està al 50% aquesta enquesta. I en clau Girona, us agrada Echeverri de Fals Nou? Està també aquesta enquesta ara mateix al 50%. Arribarem a les 4, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi molt bé.